la ràdio.
Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
Són 2:15, obrim roda política.
A Ràdio Argentona comença la roda política.
Bona tarda. La roda política d'avui no només parlarem d'habitatge i de llengua, que són els dos temes que hem anat tractant sobretot aquests dies, també parlarem d'aigua, d'estalvi d'aigua per ser més concrets, i dels projectes immediats i de futur que té la companyia d'aigües d'Argentona. És que avui en roda política podem saludar el regidor d'Avancem Junts i president de la companyia d'aigües, en Sergi Blanco. Molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies i aprofito per desitjar bon any cap a tu i cap a tothom que ens escolta.
Doncs vinga, igualment, comencem. Doncs comencem parlant d'aigua, li sembla bé?
Perfecte.
Si mirem la situació del temps i la previsió que hi ha, sembla que no, en Sergio Blanco, com a president de la companyia d'aigües, no haurà de tornar a patir per gestionar una situació de sequera en el que queda de mandat. Així i tot, li pregunto, la sequera ha canviat definitivament la manera com hem de gestionar l'aigua al municipi?
Sí, jo penso que, evidentment, expert no sóc, però a base d'experiència que vaig acollint i dels resultats que estem veient amb la sequera, jo crec que sí, que tot aquest cicle ha canviat i que ara en aquest moment de relaxament, que l'hem de tenir, perquè també hem tingut moments tensos, tots n'hem après, es va tensionar a tots, a Generalitat, a Diputació, a l'Ajuntament, a les aigües, i és més, seguim treballant i preparant-nos per quan, desgraciadament, torni a vindre aquest cicle de sequera.
Fins ara, Argentona ha fet molta feina. Podem recordar quin percentatge es perdia Argentona d'aigua i quin es perd ara mateix?
Sí, la pèrdua amb aigua, que era directament una aigua que venia doncs, de l'aigua que adquiríem de Ter Llobregat i que es perdia en canonada, el 2023 estàvem en una mitjana publicada del 51%, per al 2024, que va ser ja l'any en què estàvem immersos en tota aquesta problemàtica, ja vam buscar diferents solucions, en aquí vam passar un 38%, la veritat és que va ser un resultat bastant immediat, perquè no esperàvem un resultat tan ràpid, però és que el problema era tan gran que per això el resultat va ser tan ràpid, i finalment hem acabat tancant el present any amb un aproximat 28%, el 2025. És un descens substancial, és més, ahir sortia en premsa un anunci i una publicació de que la Generalitat està revisant especialment els municipis que perden més d'un 30%, i per tant, bueno, és un resultat molt bo perquè és un 28%, és gairebé la meitat de la pèrdua que teníem estalviada i que hem aconseguit rebaixar-la amb molta inversió, però bueno, estem al llindar de ser una de les poblacions també que ens poden revisar, per tant, zero relaxament en aquest sentit.
Què ens ha costat aconseguir, econòmicament, què ens ha costat aconseguir aquest estalvi d'aigua?
Bé, econòmicament, més que ha costat en inversions, no? És a dir, sí que vam contractar una empresa externa per fer servei de detecció de fuites, ja es va fer una sèrie d'actuacions, i en aquí aproximadament, i parlo molt aproximadament, parlem d'unes quantitats d'uns 20.000 euros. També ens va significar fer una actuació especial a la piscina municipal, poder-nos abastir d'aigua de pou i no d'aigua pública, que aquí també va haver-hi una sèrie de costos, que ara, la veritat, no tinc la capacitat de poder-te dir quins costos són. I després sí que són inversions, és a dir, despesa feta amb inversió. Hem millorat molta canonada, hem baixat pressions, hem entrat en el programa que ja hem explicat de digitalitzar tots els comptadors per controlar més tota l'assumpte de pressions, i finalment això ha acabat també amb un plano, que és el nou dipòsit, no, del Rocar d'en Serra, del qual ja tenim el projecte adjudicat, realitzat, i ara falta fer el procediment de licitació per l'execució d'aquesta obra. És a dir, ens ha significat molta inversió humana de recursos i de més entre Ajuntament i Aigües, que s'han mirat i s'han coordinat molt bé, més d'òrgans supramunicipals, i a part de la inversió econòmica hi ha hagut una inversió humana molt important també, i bé, els resultats sí que els hem obtingut, però en volem encara més i volem arribar a tenir una xarxa òptima.
Quin seria el percentatge que ens donaria una xarxa òptima? Perquè ara estem al 28%, perquè ens entengui la ciutadania. Això vol dir que l'aigua que passa per les canonades, de l'aigua que ens passa, el 28% la perdem.
Sí.
Podem aconseguir un 0% o això és una utopia? Què és òptim?
Bueno, jo ho dic, i amb el permís dels enginyers i de més, jo prenc d'ells, es parla d'una xarxa òptima aproximadament el que oscil·la entre un 12% i un 18%, bàsicament perquè l'aigua s'evapora i no hi ha cap xarxa ni cap material perfecte perquè et faci arribar l'aigua. Per tant, és veritat que no és una entelèquia, però l'objectiu seria rebaixar en els propers anys un 10% més aquesta pèrdua automàtica que tenim en xarxa.
I quines altres actuacions s'han de fer per aconseguir-ho? Perquè tot plegat n'hi ha d'aquestes inversions que ens explica que ja s'han fet, d'altres estan en marxa, entenc que la digitalització està en marxa, el Roca d'en Serra ens acaba de dir, no? s'ha de licitar aquest dipòsit. Hi ha altres accions que vegin des de la companyia d'aigües que vagin encaminades cap a aconseguir aquest objectiu del 12-18% de pèrdua?
Sí, sí que n'hi ha. La digitalització al final és tenir més control de la xarxa i controlar qualsevol pèrdua. De fuites en patim i moltes, i la veritat és que la companyia d'aigües està a les 24 hores de 7 dies de l'any, i el que hem de fer és millorar i renovar xarxa, perquè tenim encara molta xarxa de ciment, molta xarxa, alguna d'uralita, és a dir, és que és la renovació pura i simple de la xarxa. Quan tenim algun pic de pujada de fuites de pèrdua és perquè tenim alguna zona, com per exemple, no?, la més recent que hem tingut que l'estem patint, com és el polígon nord, on doncs, per l'alta capacitat de demanda d'aigua o perquè la xarxa o el disseny de la xarxa no estava programada per donar tanta aigua, doncs tenim fuites importants i a vegades tenim unes pèrdues molt importants que ens descompensen. Per tant, actuar a tota la xarxa, absolutament a tota, aprofito per dir, esperar a poder urbanitzar amb el projecte d'urbanització de Can Raimí, que agraeixo a tots els veïns que han tingut paciència aquests Nadals, que ho hem patit molt, principalment ells, que han tingut problemes de subministrament d'aigua en algunes hores, i ho hem pogut solucionar, però, sens dubte, aquí hi ha un pla molt important de renovació. Una nova renovació de xarxa que es farà a les Ginesteres aquest principis d'any, que si vols en podem parlar, però, és a dir, a part dels problemes puntuals o punts que hem de millorar indiscutiblement, hem de fer una millora global de la xarxa i invertir constantment en renovar tota aquesta xarxa i, literalment, canviar les canonades per PVC.
Què es fa a les Ginesteres a principis d'any?
Sí, a les Ginesteres hi ha un projecte que s'havia d'haver fet fa un any, que per un problema tècnic anterior a la companyia d'aigües de fa uns anys enrere se'ls va tindre que canviar, i finalment hi ha una inversió de 140.000 euros en renovar xarxa en les principals canonades de les Ginesteres, que aprofito per dir que són unes obres que s'iniciaran, si tot va bé, segons tenim calculat, a mitjans finals aquest mes de gener.
Aquest mes de gener. Estem parlant d'accions tècniques, d'obres que es fan per millorar. El que passa és que el tema de la sequera, l'estalvi d'aigua, també ha comportat un canvi de xip i de polítiques d'estalvi. Per exemple, vam veure aquella tan significativa com era la de la moratòria de les piscines, no? I els dobles comptadors, i també hem recalcat molt, vigilem el consum, quin ha de ser el consum de litres per persona a dia. Aquest el perceben, aquest canvi de percepció de la ciutadania? Creu que hi ha més consciència? Hem de treballar també per aquí?
Vam percebre en el seu moment, i ho haig d'agrair, sempre ho he fet, perquè també vam demanar un sacrifici en el seu moment, i fins i tot des de l'ACA, no?, es posaven sancions, i tot això ho hem lluitat. Es va percebre immediatament una conscienciació de la majoria, com sempre, de la gran majoria. Sí que hi havia casos puntuals, no?, que esgarrifaven. Bueno, teníem casos puntuals, sense seguir un patró, que tenien uns consums excessius que segueixen tinguent, i que, bé, sí que és veritat que amb els nous trams, els nous blocs, doncs es castiga molt més el consum desproporcionat d'aigua, que no pas un consum responsable, però sí que és cert que hem estat molt atents també al relaxament, no? I al relaxament, un cop doncs, hem vist els pantans plens, tots ja sabem més o menys que quin tant percent de reserva estan doncs, la Baells o Sau. Hem de dir que no hi ha hagut un relaxament general, perquè hem vist els índexs de consums, però sí que la feina la que és complicada és la d'anar conscienciant en uns moments de relaxament, no? Tampoc volem ser tan pesats, no? I tan incisius, però sí que nosaltres preparem campanyes constantment perquè fins i tot en els bons moments doncs, puguem informar.
Vinga, hem començat avui parlant d'aigua, aprofitant que ens acompanyava el Sergi Blanco d'Avancem Junts i que és el president de la companyia d'aigües d'Argentona, però també ens toca parlar del ple municipal, en aquest cas del darrer ple de l'any de 2025, que malauradament va començar un cop més amb un minut de silenci en record a una nova víctima de violència masclista. Vostè que es dedica al dret i entenc que està una mica a prop de situacions d'aquest tipus, malauradament, quines polítiques funcionen a nivell d'administració o què és el que no estem fent a nivell d'administració pública per afrontar aquesta xacra?
Bé, jo la meva opinió personal, i sí que he tingut experiència a nivell professional, quan va començar, ens van començar a iniciar els tribunals de violència sobre la dona, haig de dir que, i com a totes les àrees, jo penso que al moment de legislar és molt important primer escoltar a totes les entitats, a totes les associacions, a tots els experts, a tots els juristes i després legislar. I intentar que mai es legisli des del punt de vista o únicament des del prisma polític. Ho dic perquè, al igual que aquesta regulació de la violència de gènere, la violència sobre la dona, malauradament últimament aquesta violència vicària i malauradament, com molt bé has dit, a cada ple comencem amb aquest minut de silenci, que nosaltres des del govern no volem que sigui simbòlic, sinó volem que tingui un efecte i malauradament sembla ser que en el proper ple en farem menció també en aquesta situació, doncs haig de dir que això, que ens hem d'unir tots i totes les entitats i intentar sempre adaptar la llei a la realitat, no? I conscienciar molt i fer molt de treball. Com a regidor també he tingut oportunitat d'acostar-me molt a la policia des d'un altre punt de vista i també m'he quedat parat de la feina que fan i de tot el que expliquen a instituts i a escoles. Per tant, jo penso que sí que s'està treballant molt bé de moltes àrees, però potser des d'on es legisla, el Parlament i sobretot el Congrés, s'hauria de tindre molta més proximitat en aquestes situacions.
Vinga, anem a altres qüestions. El tema central del ple del mes de desembre va ser la cessió d'ús en favor de sostre cívic per tirar endavant el projecte d'habitatge cooperatiu, aquell famós espai de Can Serrallador, darrere de l'Escola Bressol Municipal. Primer de tot, quina és la posició d'Avancem Junts davant d'aquest model d'habitatge cooperatiu? És el model que com a grup municipal també compartiu o penseu que n'hi ha d'altres?
Bé, hi ha diferents models, però en un moment on la paraula especulació està apareixent molt en els mitjans i que s'està parlant molt de regular l'habitatge, amb la llei de l'habitatge i demés, a nosaltres aquest model, el model del sostre cívic, que és l'habitatge cooperatiu, que hem tingut l'ocasió de conèixer, el govern fa un any enrere va convidar i van participar companys de l'oposició del propi govern i van veure exemples al mateix Barcelona, que per cert en fa molts. Nosaltres, en aquest cas en concret, en aquesta part de la població, en aquesta pastilla, ho trobem favorable i ho trobem positiu. Per això doncs, en el ple vam votar a favor i molts altres partits i companys també van estar favorables i creiem que és un bon sistema, sobretot per qui està dirigit, que en aquest cas és pels joves de la franja de 18-40 i sobretot també per evitar l'efecte especulatiu.
Entén els recels del PSC que, malgrat que el projecte té informe favorable, assenyalen que tant la secretària com l'interventor doncs, han fet consideracions, un informe amb consideracions sobre el projecte reclamant que s'aclareixin diversos punts. Hi ha inseguretat jurídica en el que s'ha aprovat?
Entenc el que diu el PSC d'entendre-ho, però no ho comparteixo.
Per què?
Respectuosament. Perquè, una altra vegada fent ús una mica del meu ofici, bé, no hi ha un sistema perfecte, val? El que es proposa aquí, i l'interventor i la secretària fan la seva feina, és que simplement el que diuen amb el seu informe, resumint molt, és que no hi ha una seguretat del 100% en aquesta promoció d'habitatge cooperatiu, al igual que no li hauria amb cap altre tipus de cessió, per exemple, un promotor privat que ho hagués pogut fer. Per què? Doncs perquè es plantegen qüestions que ens podem plantejar tots, no? Què passa si sostre cívic desapareix? Què passa si es deixen de pagar les hipoteques? Bé, totes aquestes situacions estan previstes. L'únic que no és possible, i és absolutament impossible, és que aquesta promoció es farà amb un préstec hipotecari, on evidentment serà la càrrega preferent, la primera, i davant d'aquesta no hi podem posar cap altra perquè cal finançar. Però per resumir molt ràpidament, dir que no només s'ha buscat el sistema cooperatiu d'habitatge, sinó que a més s'ha buscat a una entitat, sostre cívic, que està reconeguda, és un fet notori, i que fins i tot té subvencions europees i que està fent una labor molt important i està fent moltes promocions. i que cada promoció que fa és independent. I en aquest cas, aquesta promoció d'aquests 20 habitatges, nosaltres la treballarem molt perquè no hi hagi cap mena de problema, i davant d'eventualitats hi ha uns estatuts, una adhesió a sostre cívic, i està tot regulat i previst. Per tant, jo no hi veig inseguretat jurídica, amb total respecte, evidentment, al que diu la companya del PSC o als informes dels tècnics de l'Ajuntament.
A banda del PSC, vam sentir en el ple una representant dels veïns de Can Serrallador expressant també els seus dubtes, i de fet aquests dies també hem vist com van apareixent pancartes a la zona de veïns que directament estan en contra del projecte. El projecte vulnera el dret dels veïns?
Bé, entenc dir i vull manifestar que amb els veïns hi estem en contacte des del govern, s'han constituït amb associació, penso que és l'eina correcta i perfecta per fer-ho, i tenen tot el dret, evidentment, de mostrar la seva opinió. El que ha passat aquí potser és que justament és a partir d'avui que oficialment se'n comença a parlar, després de comunicar-ho en el ple, perquè aprofito per dir que avui a les 7 en el Saló de Pedra hi ha una conferència sobre l'habitatge cooperatiu i que convido tothom qui estigui interessat, qui pugui anar. Dir-vos que, més enllà dels interessos particulars o individuals, hem de fer prevaldre els generals. I en aquest cas nosaltres, donat que el sistema d'accés a l'habitatge serà a partir d'uns requisits que ja es van explicar per part del company Xavier Collet en el ple, hem de respectar molt els tempos i vam voler explicar que es faria aquest habitatge cooperatiu a tota la població a través del ple, més transparent no es pot ser, a la vegada, i perquè tothom tingués informació. Teníem previst que un cop s'expliqués a tothom per la igualtat d'oportunitats, que tothom pugui, qui vulgui, accedir i tindre possibilitats d'accedir a l'habitatge, un cop es va explicar, volíem atensar-nos en els veïns i explicar-los tot el projecte. Però sí que és cert que aquesta sessió de sol, com dic, es va aprovar per una àmplia majoria i que nosaltres estarem al costat dels veïns i els explicarem tot el procediment. I finalment dir que tampoc tenim massa alternativa ara mateix a Argentona, per desgràcia, de sol per poder fer una construcció d'aquesta mena.
No tenim alternativa, però estem creant un precedent, un projecte. Pot marcar un abans i un després? Si això funciona, doncs anar apostant per aquest tipus d'habitatge, per aquest tipus de projectes d'habitatge cooperatiu?
Sí, jo penso que si es veu funcionar encara agradarà més, perquè al final jo també, a part de veure diferents projectes a Barcelona, vaig tindre la sort que diferents veïns em van obrir les portes de casa seva i vam poder veure doncs, les zones privades, amb els que ha parat amb la qualitat i amb la sostenibilitat dels habitatges, la veritat, perquè em reservo l'opinió també dels que s'estan fent últimament de promoció privada, no?
I això vol dir que no li agraden gaire.
Bueno, per això no em donen feina al despatx, perquè reclamem per diferents defectes, no? I l'habitatge està molt car, no? I s'ha molt de greu. No, i també perquè les zones comuns que es generaven, les sinergies que es generaven en els edificis, i en aquest cas penso que és un projecte d'uns habitatges que no són tan grans com Barcelona i que penso que, bueno, si es treballa, perquè el cooperativisme és el dia a dia, poden funcionar molt bé, amb molts bons rendiments, i per què no dir-ho? Ara ho desconeixem, però el càlcul econòmic, penseu que aquests habitatges, i tots són diners, però finalment l'usuari pagarà una quota on tindrà inclòs absolutament tot. És a dir, la quota hipotecària, els subministres, altres serveis, com si entre els veïns es posen d'acord amb cangoratges, amb zones de cuina, és a dir, que hem de deixar que creixi el projecte, fer un acompanyament, però jo estic segur que aquest projecte al final pels usuaris serà fantàstic i que serà un cost proporcional als sous que hi ha avui en dia.
Vinga, recordem que avui hi ha una sessió informativa, és, si no em corregeixo,
sí, a les 7
al Saló de Pedra. Doncs vinga, avancem sobre altres qüestions. Aquesta setmana hem sabut que Convivència Cívica Catalana va anunciar que interposava doncs, un contenciós en contra d'aquest reglament d'ús del català que es va aprovar el desembre a Argentona, que encara no està en vigor. Però bé, Convivència Cívica ja ho ha fet en altres ajuntaments i sembla ser que ho interposarà o ha interposat el TCJC, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Vaig parlant en condicional perquè no tenim la confirmació que això sigui efectiu. No sé si a aquestes hores ens pot confirmar que això s'ha interposat o no ens sap
res. Jo tinc la mateixa informació, tinc la informació de que hi ha hagut l'anunci de que s'interposaria, però jo no he vist el recurs interposat davant del TSJ.
Li preocupa?
Bé, em preocupa. A veure, respecto evidentment que les entitats i qualsevol entitat de qualsevol ideologia, evidentment, més faltaria, pot interposar les accions que cregui oportunes, però també ja dir, a nivell del partit d'Avancem Junts, a nivell personal, doncs que lamento una interposició del recurs, que respecto i no comparteixo, perquè al final estem parlant de la regulació tan externa com interna de funcionament de l'administració amb l'ús del català, el que no és més que desenvolupar amb el reglament una llei i un conjunt de lleis ja previstes a través del nostre país i de la Generalitat de Catalunya. Dic que jo sí que he fet una mica el seguiment d'aquests assumptes, sé que en el cas del Masnou hi ha hagut una resolució del TCJ, en aquest cas favorable al Masnou, per tant, sincerament, desitjo que, i espero que tingui la mateixa sort i el mateix recorregut aquest procediment, perquè en aquest cas crec, sincerament, i amb tot el respecte cap als magistrats, que no es pot generar cap dubte, perquè al final és un reglament que desenvolupa unes lleis i aquestes lleis estan en vigor.
Mm-hmm. Recordem que, a més, el reglament es va aprovar aquí a Argentona per unanimitat de tots els grups municipals. Vinga, en el ple del mes de desembre també es va parlar de la Velcro, els hi van fer algunes preguntes des de l'oposició al grup d'unitat que ha pogut veure aquest informe encarregat pel govern. Recordem que aquest informe l'encarregava el govern perquè els socis que en formeu part de l'executiu no estàveu d'acord amb què s'havia de fer amb l'edifici i per això també tot plegat ha anat endarrerint quin serà el futur de la Velcro. Ara ja heu pogut tots tenir tardant aquest informe, teníem entès que aquesta setmana us trobeu ja per debatre-ho en el si del govern, no sé si Avancem Junts té una postura ja pública al respecte.
Sí, t'agraeixo la pregunta i l'antecedent. Tant Avancem Junts com Esquerra Republicana, més que imposar el que vam demanar dins del govern i és una forma de treballar, no és que no estiguéssim d'acord amb el projecte, perquè en aquest cas és veritat que en els programes electorals hi han publicats els projectes amb la Velcro de tres partits. En aquest cas, tant Esquerra com Junts vam demanar els estudis previs. Per què? Perquè el criteri polític o l'opinió política no estigui per sobre de la tècnica. I explicaré breument. Aquí s'ha fet un informe on s'ha fet un estudi geotècnic, és a dir, del sòl i dels fonaments i de la qualitat, que és correcte ara mateix amb l'estructura que tenim, un tècnic descriptiu descrivint tots els departaments de la Velcro i com està, en algun punt sí que cal alguna intervenció immediata o no, i un estructural per analitzar o per poder posar a debat si es pot rehabilitar de forma integral o si s'ha d'enderrocar, però com a imposició. I el resultat, i per anar ràpid, és que els estudis avalen tant la reforma com la rehabilitació com integral com fer-lo absolutament de nou. I s'ha inclòs una altra variable, perquè sí que ens reunim aquest dijous, però ja portem diferents reunions i en seguirem fent, perquè és un tema molt important, perquè jo penso que és un projecte d'aquests de poble i que s'han de fer les coses molt bé. No hi ha una decisió presa, però sí que ha entrat una variable important, que és que s'ha posat sobre la taula també, tant si es reforma com si es fa de nou, la variable de l'aparcament, que sens dubte, evidentment, si el fas nou hi haurà més aparcament que si el reformes. Però, de moment, l'aparcament ja apareix en qualsevol dels casos, no? Que per nosaltres era una preferència. Perquè pel que fa als usos finals, jo crec que aquí ens entendrem tots i també ho estem treballant, quin tipus d'ús se li pot donar, no? Pensant, evidentment, i per davant de tot amb les entitats. Però la decisió de posar sobre la taula un enderroc o una rehabilitació integral no està presa, però bàsicament perquè des que tenim els informes hem fet diferents reunions però no hem fet les suficients. Hem de seguir avançant i amb l'esperança de que ben aviat puguem doncs donar una postura i un posicionament.
El que passa és que des de fora el que estem veient és que si ve un informe tècnic que havia d'esclarir-nos a tots la situació de l'edifici, no és així, perquè el que estem veient, el que ens deien ahir des del PSC o el que vam sentir en el mateix ple per part de la gent d'Unitat, és que sembla un informe fet a mida perquè digui el que vol que digui el govern.
Bé, jo aquí sí que he de ser el màxim respectuós i els informes, és un informe d'una entitat independent, la qual al moment de valorar ho fa amb els criteris purament tècnics, per això no ho han fet els tècnics
però
de la casa.
Però és interpretable, per tant, aquest...
Sí,
pel que m'està dient, pot interpretar-ho des d'un punt de vista i dir, home, doncs és favorable a rehabilitar, o home, doncs, també veu bé que es faci de zero.
Sí, és cert, i tu has contestat abans aquesta pregunta, perquè vegis que seré coherent amb el que et diré. El que t'he dit, l'informe el que fa és no descarta les opcions. Sí que hagués pogut ser un informe, que nosaltres ho desconeixem, que no som tècnics, hagués pogut descartar l'opció, per exemple, de rehabilitar, i no la descarta. És més, jo ets a dir el que diu l'informe, no el que jo o el meu partit pensem. L'informe, les conclusions a nivell econòmic, parla de que, en aquest cas, la rehabilitació tindria un cost inferior a fer-ho tot de nou. I això és una conclusió de l'informe. Que això no vol dir que estigui havent una decisió o una altra depenent només de l'assumpte econòmic. Uh-huh. Val? Per tant, sí que és cert que deixa les opcions obertes. No ens ajuda a tancar el ventall d'opcions, però bueno, han de ser els partits ara que s'han de posicionar a partir d'aquesta informació.
I Avancem Junts prendrà una decisió abans d'aquesta reunió de govern o encara ho deixem per més endavant?
Avancem Junts no prendrem decisió abans aquest dijous perquè un cop fem les reunions després ho traslladem al grup i ho seguim treballant. I també t'haig de dir que, respectant aquests informes tècnics, cada partit té els seus tècnics que analitzen l'informe i agafem un posicionament. Però ser tan obert aquest informe, que de veritat jo no el veig tendenciós, sinó que el veig que simplement deixa obertes les opcions, els partits s'han de definir. I aprofito per dir, es va traslladar la informació als companys de l'oposició perquè penso i espero que ho podem debatre també entre tots i poder arribar fins i tot a un consens amb independència que s'acabi votant o no en un ple.
Sí, és optimista sobre un possible consens dels grups sobre aquest tema?
Bueno, jo penso que tots els projectes en general s'han de poder debatre entre tots els partits, perquè si no, no anirem endavant. Altra cosa és que hem d'anar endavant. Per exemple, no? L'habitatge cooperatiu, necessitem habitatge, estem valorant o criticant una mica la forma, però és que falta habitatge a Argentona. No tenim ni habitatge de lloguer ni habitatge de compra, i el de compra que hi ha és intocable. Per tant, amb la Velcro igual, no hem de precipitar-nos, però sí que hem d'intentar buscar el màxim consens.
Vinga, avui si hagués vingut aquí la Montse Cervantes li haguéssim preguntat sobre el projecte de la zona vermella, que ja fa uns 3 mesos que camina, però vaja, no sé si em pot dir alguna cosa, si estan contents, satisfets de com està funcionant aquesta rotació de vehicles.
Jo penso que les conclusions són molt positives perquè realment està funcionant el que fa a l'objectiu de la zona vermella, que és que accepta les hores, evidentment, com a tota població. Crítiques, segurament, costarà trobar lloc, però amb moltes franges horàries del dia hi ha espai. Ara bé, hi ha hagut un procés també de que els veïns s'acostumin, de la figura també de la persona que posava els avisos i les multes. Això entenem que generi molèsties, confusió o fins i tot que algú s'enfadi. Però valorant el resultat, jo de veritat, i amb el permís de la Montse, que avui no he pogut ser present i en té més que jo, té més informació que jo, penso que el resultat, i ho hem compartit tots, és molt positiu. I aprofito. Espero que la Montse també aviat pugui portar més notícies, perquè això és una de les mesures per millorar l'aparcament, la zona vermella d'aparcament ja existent. El que ara estem treballant, i en breu és per poder anunciar que es generarà nou aparcament a la nostra població, que això deixaré en mans de la Montse, que ho pugui explicar quan sigui el moment, que espero que sigui aviat.
Doncs vinga, parlarem amb ella sobre aquesta qüestió. Ja anem acabant. Ho anem preguntant ja aquests dies i el Sergi Blanco no serà una excepció. Estem entrant en temps de descompte perquè falta un any i escaig per les eleccions municipals i el calendari sabem que, tot i que sempre ens acostumen a tirar de pilotes fora i no, encara res, encara falta molt, sabem que els partits ja van treballant a la cuina i van preparant calendaris i... Bé, i aquí hi ha una reflexió personal també de les persones que esteu ara al capdavant de si voleu continuar, si no voleu continuar. Per tant, començo per aquí. El Sergi Blanco vol continuar en política el 2027?
Bé, aquí el Sergi Blanco és el menys important, però sí, et contestaré. Jo a mi personalment he fet un exercici, em vaig prometre, com tots els que ens prometem anar al gimnàs a finals d'any, de dir alguna cosa en el partit, perquè em sento amb el compromís ja de dir-ho, no ho he fet. Ho faré en breu, però vaja, ja vam parlar en entrevistes anteriors que sí. Jo m'havia plantejat un camí curt en la política, però vaja, vaig acabar de prendre la decisió i comentar-ho amb els companys. A nivell de grup, a nivell de partit, sí que s'està conformant la llista, sí que tenim algun company nou, sí que comptem amb un company que ja teníem, sí que, bueno, ens estem reordenant, haig de recordar què ens va passar a les últimes eleccions amb l'escabatxina del cap de llista, per tant, aquí ens estem reconstruint i estem arribant al seu terme, i després, a nivell de govern, doncs bé, també se n'ha parlat i amb els companys de l'oposició també, i només dic que jo he tingut un pas molt agradable i molt content i que per això encara estic dubtant i valorant què fer, perquè bueno, el meu pas a nivell personal, la veritat és que ha sigut com fer un màster gratuït i n'he quedat molt content.
Doncs ens deixa la incògnita sobre la taula, per tant, voldrem tornar a parlar amb el Sergi Blanco d'aquí, bueno, quan ell vulgui. Algun projecte que també que ens pugui explicar de les seves àrees. Moltes gràcies per haver vingut i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Hisenda repta les autonomies a triar entre l'actual model de finançament o el nou.